Doncs sí, avui amb visita de luxe aquí a l'Hotel Suís comencem.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Per començar, avui em quedo amb una reflexió que va fer el Sergi Garcés, cap d'esports i cap d'antena d'aquesta casa, després del triomf de la selecció espanyola femenina de waterpolo a l'Europeu de Budapest. Com ho trobarem a faltar el dia que no ho tinguem? Doncs sí, tota la raó del món. Des que va començar el periple guanyador el 2008, amb una forta presència de waterpolistes del Club Natació Sabadell, s'ha convertit en rutina tornar amb una medalla penjada del coll. Ja van 4 campionats consecutius pujant algun dels 3 calaixos del podi, i ni que sigui en mundials, Estats Units és l'únic capaç d'aturar clarament a dia d'avui les de Mikioka. Veurem què passa a Tòquio. Michael Garcia, boia, millor esportista de la ciutat, referent del club, part integral dels èxits de la selecció des de l'inici, menys un mundial en què va decidir agafar-se un respir. Laura Ester, portera, millor d'Europa l'any passat per l'Alent, Pajarito, com se la coneix, i no hi ha millor assegurança que ella sota pals. I Judit Forca, la més jove de les tres del club, però ombres esquerra, fi com la seda, capaç de connectar també autèntiques canonades quan és necessari. Poseu-vos còmodes, que avui a Ràdio Sabadell tenim 3 campiones d'Europa.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I al capdavant de la nau, el Roger Benet.
Avui, visiten l'Hotel Suís.
Com diem, avui triple visita de luxe aquí a l'Hotel Suís. Les tres waterpolistes del club i de la selecció, Maika Garcia, Laura Ester i Judit Forca. Tindrem més qüestions també a l'Hotel Suís. Per exemple, el Sergi Parc ens vindrà a analitzar l'Hèrcules, el pròxim rival del Centre d'Esports Sabadell. Parlarem de Lliga Nacional Juvenil, de futbol sala, també de la victòria del club de tenis taula Divisió d'Honor, del Sabadell Rugby Club, que torna a la Lliga, o de Sergi Giral, a punt de començar el Rally de Monte Carlo d'Històrics.
I fora de l'hotel?
Garbiñe Muguruza jugarà la final de l'Open d'Austràlia. La tenista hispano-veneçolana s'ha desfet en 2 sets, 7-6 i 7-5 de la romanesa Simona Halep. Serà la seva quarta final de Grand Slam, la primera des de Wimbledon al 2017. La seva rival serà la nord-americana de 21 anys, Sofia Kenin. A la primera semifinal masculina, per cert, Novak Djokovic s'ha desfet de Roger Federer en 3 sets, 7-6, 6-4 i 6-3, i està a una sola victòria de recuperar el número 1 del món. I el Barça i la Roma en futbol han fet oficial la cessió de Carles Pérez al conjunt italià, amb una opció de compra obligatòria d'11 milions d'euros més 3,5 en variables. Avui, per cert, el conjunt blaugrana juga Copa del Rei a les 7 contra el Leganés al Camp Nou. A les 9, Mirandés-Sevilla. En els partits d'ahir de vuitens, sense sorpreses, el Real Madrid es va imposar a la Romareda al Zaragoza per 0-4. També es van classificar la Real Sociedad contra l'Osasuna i el Villarreal a Vallecas. Més van patir el València i el Granada. Els xes van haver de recórrer als penals contra la Cultural Leonesa, mentre que els andalusos van eliminar el Badajoz a la pròrroga.
Parlat en les últimes hores.
Quique Setién parlant del partit de Copa d'avui.
Como todos los partidos, no va a ser fácil. Ellos pienso que no van a tener mucho que perder. Pensarán en hacer un buen partido, en tratar de superar la eliminatoria. Van a jugar seguramente tranquilos. Y para nosotros es un partido muy importante. Yo y todo el mundo aquí pues quiere superar la eliminatoria y seguir en esta competición hasta el final.
I a les xarxes socials.
Avui ens quedem amb una imatge d'Adri Cuevas, el migcampista del Centre d'Esport Sabadell, a Instagram, ben tendre, abraçant-se amb el responsable de material, el Jordi Branzuela. Me encantó ese momento, Branzu, esa alegría compartida. El año pasado nos transmitiste mucho y apoyaste siempre. Este año espero que lo sigamos disfrutando.
De quin partit no estarem pendents?
D'un partit que comença a 11:45 de la nit al Paulistao brasiler Novorizontino Red Bull Bragantino.
Avui celebra el seu aniversari
l'exfutbolista Arlequinat Ivan Hamuch i la capitana del Sabadell Rugby Club, Montse Martín.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
15 segundos, a vamos a empezar ya la cuenta atrás. Ahí está Prokofieva, intentando presionar, intentándole quitar el balón a la jugadora española que lo lleva.
Nada,
lo está subiendo, vamos a ver ahí. Atención a ese balón. Ha sacado España una superioridad. Vamos a empezar el tipo. 4, 3, 2, 1, 0. Se acabó, se acabó. se acabó. Miki Okalagua, España, campeona de Europa de waterpolo femenino.
Gairebé 6 minuts per sobre del punt de les 2 del migdia, en directe a l'Hotel Suís d'avui dijous 30 de gener del 2020. Escoltàvem ara la narració de l'Àngel Cárceles, excompany, per cert, d'aquesta casa, ara a Teledeporte, narrant tot l'europeu de... que va acabar dissabte passat amb la medalla d'or de la selecció, narrant en aquest cas els partits de la selecció espanyola femenina. Com us dèiem, avui comencem el programa amb waterpolo i ho faré, si m'ho permeten, repassant per saludar-les les biografies dels seus comptes de Twitter. 2 Jocs Olímpics, plata el 2012, 6 Mundials, or el 2013 i plata el 2019, 6 Europeus, plata el 2008, or el 2014 i bronze el 2018. Falta actualitzar una mica això. Maika García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Falta posar el 2020, eh?
Em falta l'última, és que no tinc ni temps per mirar-m'ho.
Ara parlem de l'agenda que porteu aquests dies. L'única que ha fet els deures, ho hem de dir. Igual als Jocs Olímpics, 7 Europeus, l'or al 2020, 6 mundials. Laura Ester, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu sí que has tingut, ni que sigui, 5 segons, per actualitzar això.
Sí, 2 minutets he tingut.
Això fa goig, no? El fet d'afegir allò, vinga, un europeu més i una medalla més.
Home, sempre és maco poder anar afegint coses.
I Olímpica a Rio 2016, plata mundial al 2017 i al 2019, bronze a Barcelona 2018, 5 copes d'Europa també. La Judit Forca, Judit, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Deixa'm començar amb tu, Judit. Què ha passat amb el compte de Twitter? Que hi ha hagut algun problema últimament, no?
Ostres, explica.
Perquè ja no és Judit, ja no és arroba Judit Forca, ara és arroba Judit Forca 9. Vas tenir algun problema allà de...
Sí.
Va hackejar el compte, no?
Sí, va entrar un hacker i em va robar tots els comptes i he tingut que fer-me un nou.
Déu-n'hi-do. Doncs ja sabeu, sí, sí. Arroba Judit Forca 9 per seguir-la a partir d'ara a Twitter. Maika, que ho deies ara, no heu parat, no? Aquests que teníeu, 3-4 dies de descans?
Sí, vam arribar diumenge i avui hem començat a entrenar amb el club, o sigui que 3-4 dies per gestionar tota la feina que tinguem cadascuna, per estudiar, per fer 4 mitjans també, entrevistes o el que sigui, i per desconnectar el mínim possible, la veritat, perquè no en tinc gaire temps.
Perquè allò, què, descans, què heu fet vosaltres? Descans, molts compromisos, amb mitjans, Laura... A tu et dèiem ahir, de fet, a la Resistència. Ara que estic parlant aquí de compromisos, ahir vas tornar a participar a la Resistència.
Sí, així és, bueno,
des de casa.
Com ha dit la Maika, intentar fer mitjans, 3 o 4 que havíem de fer, i jo en el meu cas també he estat estudiant.
Déu-n'hi-do, eh? Els estudis que... Em sembla que era, diria que era la Marta Bach, si no corregiu-me, que també presentava l'altre dia,
sí,
ho veia per les xarxes, el treball a final de grau, que té nassos, que està jugant un europeu, i a sobre, quan tornes, has de presentar un treball final de grau. Déu-n'hi-do. Perquè el que diem sempre d'això, no? Després, darrere d'aquests èxits, hi ha el que no es veu. Hores, més hores d'entrenament. Portàveu també, no, Judit, moltíssimes setmanes a Sierra Nevada, concentrades, vau tornar... S'ha fet llarg, això, no?
Sí, la veritat que sí, que al final el dia eren 7-8 hores sense parar, de dilluns a diumenge, i hem estat quasi un mes i mig sense parar.
Clar, perquè al final, Maika, Laura, la gent no dona per fàcil ja, no? Ho dèiem al principi, sembla que sigui una rutina, allò guanyar medalles, però no, perquè darrere hi ha molta feina.
No, ni molt menys, o sigui, tot el que no es veu, el que ha dit la Judit, són moltíssimes hores, portem aquests 2 últims mesos que se'ns ha fet com 2 anys, o sigui, ha sigut etern, de veritat, o sigui, perquè no tens vida social, estàs de la piscina a dinar, de dinar a dormir, descansar el que pots, tornar a jugar, i ha sigut terrible, però bueno, al final la recompensa, que és una medalla d'or, pues això, el que calgui.
Es fan llargs també una mica, Laura, els campionats com aquests d'Europa, perquè igual a uns Jocs Olímpics vas més de cara a barraca, tens allò els partits de la fase de grups i directament ja has de jugar-te les medalles. Aquí has de jugar contra seleccions que, anem a dir-ho així, no tenen caché europeu i són golejada rere golejada, i llavors sí que entres en uns quarts de final, semifinals i final. No sé si està mal plantejat, anem a dir-ho així, un europeu.
Sí que es fa llarg. Al final són 2 setmanes allà que quan arribem és com, vale, ja està, ja s'han acabat els entrenaments, comencem la competició. Però és mentida, perquè sí que comencem, bueno, vam començar el segon dia contra Itàlia i aquest partit sí que havies de jugar, però després vam estar tota una setmana entrenant un altre cop per poder arribar bé al partit, bueno, partit d'Holanda, quarts, semifinals i final, que era al final l'important. I clar, aquella setmana, que són partits que són molt més assequibles que no jugar contra Grècia, contra Hongria o aquestes seleccions, doncs es fa molt llarg.
Partit d'Holanda, Judit, que l'única taca negra a l'expedient de l'europeu, única derrota.
Sí, bueno, almenys va ser a grups i que no es perjudicava res i ens va fer agafar forces per donar-nos compte i arreglar el que tenim que arreglar pels partits que ens quedaven.
Clar, perquè això també va provocar que passéssiu a quarts de final, no com a primeres de grup, que el premi, anem a dir-ho així, perquè a vegades no és ni premi, no? Passar a quarts de final com a primeres de grup és tenir uns quarts de final molt assequibles i després, no sé si és una mica, us recordeu el que va passar a l'europeu, perquè a l'europeu us va passar precisament això, no? Que quarts de final vau tenir un partit molt assequible i després a les semifinals, diria que van ser les gregues també, no sé si fins a quin punt us va ajudar el fet de jugar contra Grècia a quarts de final.
Bueno, doncs això, jo crec que al final quan toquen uns quarts de final és igual que tinguis davant, al final vols guanyar perquè, per exemple, jo ho deia, per mi és molta més pressió i més tensió als quarts de final que per exemple a la semifinal, perquè et jugues tant, o sigui, et jugues a estar entre les quatre primeres o no estar-hi. Llavors crec que a nosaltres ens va anar bé això, el partit de Grècia, perquè és un partit més complicat, te poses més a prova. És veritat que potser Grècia, el que portàvem ara mateix de temporada, són les que més fluixetes poden estar a nivell europeu de les potències, però bueno, encara i així a l'europeu crec que han fet un bon paper i a nosaltres ens va servir, o sigui que estem contentes amb aquell partit i bueno, el que tu has dit al final, d'Holanda és el que menys ens pot agradar, però que a la vegada ens ha ajudat a aconseguir aquesta medalla d'or.
Després arriba a la semifinal, Hongria, i passa això.
Hay que defender, quedan 18 segundos.
Y sube Gangel.
Gangel va a subir a rematar. Hungría sin porter, el lanzamiento que va a intentar Hungría. Veremos quién se la juega. Gran defensa de España. Atención a ese balón. Veremos quién se la juega. Paradón. No podía ser de otra manera.
¡Épico!
Para festejar su 30º aniversario. Una parada de Laura Esther Ramos que vale la presencia de España en una final de un campeonato de Europa.
Què, Laura, aquesta aturada?
Bueno, jo crec que va ser un moment on, sí, era l'última jugada del partit, sabíem, sí, que havíem de defensar com sigui, i me'n recordo estar a l'aigua i al cap de, jo crec, 10 segons que ja arribessin les húngares, algú dir que són 7, que són 7.
Que puja la portera també.
Era com, què fem? Sí, jo me'n recordo les jugadores i deixar-se la pell anant d'un costat a l'altre, mira, queden 10 segons, ja buido aquí totes les últimes forces que tinc i que sigui el que ha de ser. Sí, me'n recordo de, sí, és que jo crec que ni vaig veure la pilota, era com, sí, m'és igual. Sí, això s'ha de parar com sigui, i al final jo crec que entre totes vam aconseguir això.
És un dels canvis que hi ha hagut al waterpolo aquest any, el fet de que la portera pugui creuar al mig del camp. T'ha passat algun partit? Ho has fet?
No.
Jo he vist uns quants partits,
bueno, la Supercopa Europa.
La Supercopa d'Europa. Recordava algun moment,
sí. Que sempre se'n riuen de mi.
Sí, perquè
si sí, podeu, sí, sí, veieu la repetició.
Perquè, clar,
no, cap a dalt i cap a baix, és boníssima.
No, però que digui mai, que què va passar? Va tirar fora i, clar, jo vaig haver de nedar cap a porteria. I ja va ser la broma.
Moltes circumstàncies que es donen aquesta temporada.
Boníssima.
Ara no ho tinc present, després comprovarem el vídeo.
Sí.
Déu-n'hi-do, per això, les hongareses els hi teniu guanyada la moral, no, Judit? En els últims anys, vaja, no sé quan és l'última vegada que us va... Sí que és cert que va haver un precedent aquí a Lliga Mundial, que us van remuntar, el partit va acabar als penals, però en grans campionats em costa recordar l'última vegada que Hongria va guanyar a Espanya, no sé si ho recordeu vosaltres.
Sí, bueno, tampoc recordo l'últim cop, però sí que anàvem guanyant bé i després elles es posen i fins al final aguanten. O sigui, al final estàvem nosaltres ja, que, bueno, jo estava a la banqueta, que digo, me tiro aquí, perquè no aguantava més d'atenció.
Clar, veníem d'un 7 a 11, es posen en 10 a 11, amb tot el suport local del públic, els àrbitres, també a cada jugada superioritat de les hongareses, però per sort al final... aturada de la Laura i cap a la final, que per cert, Laura, el que t'està passant les últimes setmanes, no sé si allò t'has d'anar pessigant, l'aniversari, això no sé si ho comptem o no ho comptem, perquè aquí...
Sí, home, sí, clar.
T'he de dir que aquí hi ha majoria del 90, en aquesta taula.
Sí.
3 a 1.
Sí, sí.
Millor d'Europa per l'Alen. Ara l'or. Clar, és que més... No es pot demanar, no? Les últimes setmanes?
No, les últimes setmanes no, però ja ha començat així l'any, que continua així. Esperem.
Mira, ara passarem a parlar també del futur. A la final, Maica, 4 gols. com passa moltes vegades, quan es necessita la Maica, allà hi ha la Maica. A més, en un moment en què Rússia marxava de 2 gols al tercer quart, marques, tornes a marcar després en ple parcial de 5-0, agafant responsabilitat també, no?
Bueno, no sé, jo quan estic en aquests partits, o sigui, s'ha de treure força d'on sigui i bueno, és que és una final, o sigui, per mi era ja perdre un or i no el podia deixar escapar i crec que bueno, vaig intentar estar amb totes les jugadores, a intentar ajudar, intentar motivar bueno, a tope i cap endavant. Penso que potser també és cosa de l'experiència també, que si és veritat que he jugat més finals que unes altres, que potser hi ha molts nervis i per algunes era la primera medalla d'or. I no sé, estava amb moltíssimes ganes i al final és això, si començar un 2020 d'aquesta manera, crec que és el millor que ens pot passar.
Per cert, anècdota, l'altre dia estaves allò contestant a Instagram preguntes que t'enviaven, deies que t'agradava més jugar de 2-3 per fora que de boia.
Sí, això sempre ho he dit, i em van dir si renegava de la boia, dic, aviam, em queixo, però
és
després...
És molt dur, eh?
És molt dur, o sigui, la gent no ho entenc, sí, però és molt dur.
Si t'hi fixes un minut durant el partit en el que està passant, perquè clar, la pilota va per fora molts cops, no? Però si t'hi fixes allò un minut, a vegades s'ha de fer aquest exercici i dius, mare meva...
Sí, i si pogués escollir, m'agrada molt la posició de 2 i de 3. M'agrada moltíssim.
Allò queda apuntat a la llista de desitjos si ens està escoltant el David Palma.
El David ja ho sap, ja li dic. Sempre als partits de Lliga que em diu Maica, posa't on vulguis, jo em poso sempre per 2 o per 3 perquè m'agrada aquella posició.
Doncs mira, Judit, per cert, tu entres a l'absoluta el 2015, 18-19 anys, molt joveneta. Per tant, no et vas poder penjar l'hora el 2014 a Budapest. Per tant, suposo que és especial, no?, que també aquesta medalla per tu.
Sí, la veritat és que sí, que tenia moltes ganes. O sigui, no tenia l'or i deia... Abans del partit deia, madre mia, que ara sí que és la possibilitat de poder aconseguir l'or i molt contenta.
Perquè, a més, repassaven els currículums espectaculars. Si ens posem una mica punyeteros, eren 6 anys sense penjar-vos una medalla d'or. Hi havia ganes d'allò de dir... És que, clar, dèiem abans, Estats Units. Clar, Estats Units és intractable, pràcticament. L'europeu se'ns havia escapat per petits detalls. Hi havia ganes de tornar-se a pujar al calaix més alt del podi, Laura?
Sí, està clar que sí. O sigui, evidentment que sempre quan anem a un campionat... El que volem, el nostre objectiu, és poder pujar a dalt de tot del podi. I per fi, després de 6 anys, ho hem tornat a aconseguir.
Ara què? Tòquio, no? Deies abans. Toca rematar un currículum espectacular, sobretot en el vostre cas, Maica, Laura, perquè clar, et poses a repassar. Que si or europeu, que si or mundial, l'or olímpic, què?
Jo al final, és el que dic, o sigui, si tires enrere i penses en les últimes, que va ser Rio, que per nosaltres va ser un cop dur el tema de no poder entrar a lluitar per medalles, és que des d'aquell mateix moment ja estàvem pensant en les següents, o sigui, no t'ho negaré, i ara que ja ha arribat l'any, o sigui, crec que hi ha tantíssima motivació i tantíssimes ganes de que arribi el moment que no sé, no es pot ni descriure.
Perquè els Jocs Olímpics sí que és cert que és una competició que penalitza aquí més els errors, no? Vosaltres que n'heu viscut ja un parell, aquí sí que a la mínima que falles una mica sí que te'n pots anar directament al carrer.
Sí, està clar, si és una competició on tots els equips el que volen és poder endur-se una medalla. És una competició que només cada 4 anys, que molt poca gent té el privilegi de poder pujar-se al podi. I bueno, o sigui, com ha dit la Maica, portem 4 anys esperant aquest moment. Jo crec que portem un cicle olímpic molt bo i esperem culminar-lo de la millor manera possible.
Els Estats Units, què, Judit? Fan por, no fan por?
No fan por. El moment que estem allà, res fa por.
Perquè sí que és una selecció molt complicada, eh? Vam tenir aquí la Maggie i la Kylie l'últim any. Té noms conegudíssims en el panorama internacional. Ashley Johnson, la portera, moltes jugadores d'un gran caché, evidentment, que es preparen a consciència només per aquesta cita. Per on se li pot fer mal, als Estats Units?
Amb la nostra garra segur que donarem guerra.
Sí? Doncs mira, la recepta de la Judit la donarem per bona. Que, per cert, no, ni molt menys, aquesta pregunta per vosaltres, Maica, Laura, és una mica lletja, tot s'ha de dir. Després dels Jocs Olímpics hi ha algun pensament amb la selecció? És cert que hi ha la Pili, que té 33 anys, que és l'exemple de la selecció de veterania i està allà al primer nivell. Veient el cas també que ha passat ara amb la Mati, que el Miqui ha deixat de comptar amb ella, hi ha algun pensament? Allò de, mira, començo a pensar ja, acaba el cicle olímpic i, no sé, plantejo alguna cosa amb la selecció.
Jo personalment encara no sé què passarà, sí que vull disfrutar d'aquests Jocs Olímpics perquè mai se sap el que pot passar, evidentment, de si l'any que ve ja m'he cansat o no em compten amb mi o el que sigui, jo disfrutaré com si fos l'últim o si fos el primer i depèn molt de tot. No, encara no sé què passarà.
Tu, Maica?
En el meu cas, igual que ell, al final ja estem en un moment que ja vius el moment, gaudeixes de, pues, per exemple, això, per mi aquest europeu, dic, i si és l'últim, llavors l'havia de gaudir com fos. Però bueno, ja anem competició a competició i ja això depèn de l'entrenador i de nosaltres, no? Del moment en què ens agafi i potser ens hem de retirar o potser ja pues, hem de deixar la selecció, és que no se sap.
Estudi de Ràdio Sabadell amb la Maica Garcia, amb la Laura Ester, amb la Judit Forca, les tres waterpolistes del Club Natació Sabadell, campiones d'Europa amb la selecció espanyola femenina de waterpolo a Budapest dissabte passat. Maica, em quedo amb un tuit que vas fer l'altre dia, que deies: moltes gràcies al meu club, el que m'ha vist créixer com a esportista i com a persona. Això també és vostre, un tuit del Club Natació Sabadell mencionant, com diem, aquesta piulada. Què ha significat tant per tu com per la Judit, no? El fet de representar el club, també la Laura, evidentment, tot i que és barcelonina, no és allò del club de tota la vida, com la Maica i la Judit, però volies tenir aquest reconeixement també, no?
Sí, crec que bueno, això és cosa de tots, no? I al final que nosaltres aixequem aquestes copes, aquestes medalles, és feina de tots, ho he dit més d'un cop. El treball que la recompensa que tenim amb la selecció també ve per part del club, o sigui, estem tota la temporada entrenant amb el club i hem estat moltíssims anys, gran part de la selecció entrenant aquest club, llavors crec que aquest reconeixement també se'ls ha de valorar.
S'ha fet estrany, Judit, el fet de que aquest campionat sigueu tres del club quan abans les convocatòries de la selecció eren 9, 10, 8 del club?
Sí, la veritat que sí, que el canvi es nota, ara només som tres, però bueno, ens hem d'acostumar, que és el que toca ara i res, a seguir així.
I a canviar el xip perquè veniu d'entrenar, no?
Sí.
Teniu competició avui, ara em renyava el Sergi Garcés també, Lliga Catalana, no n'hem parlat gaire aquests dies, però és una competició allò que, perquè les que s'han quedat aquí no perdin una mica el to competitiu. Avui mateix us llanceu a la piscina contra el Catalunya, 3:15. Es fa dur, Laura, aquest canvi de xip? Mira, passem d'una arena que és moltes l'heu qualificat com la meca del waterpolo a avui jugar contra el Catalunya?
Bueno, al final sí que és un escenari molt diferent, però ja teníem ganes de tornar a casa, de tornar a estar amb l'equip, la suàvem a faltar, i al final és una manera de tornar a estar totes juntes.
Derbi contra el Terrassa, dissabte, per tornar a l'acció. Bon partit, no, Maica? Per tornar a agafar sensacions aquí a Can Llong?
No està malament, però bueno, ja podíem haver aguantat una setmaneta més de descans per preparar el partit, però bueno, sí, al final també motiva moltíssim aviam com arribem als dos equips i bueno, retomar una miqueta ja la lliga i la temporada de club.
Perquè a més us trobeu en una situació atípica. Hem parlat durant molts anys que si el club va primer, el club va primer, el club va primer, el club va tercer. Ara, evidentment amb
totes les... Orgull, també.
Sí, això anava a dir, amb totes les opcions absolutament intactes de guanyar la Lliga, però ni que sigui allò, Judit, no massa acostumades, no?, a veure's a la classificació terceres.
No, la veritat és que no estem acostumades a estar terceres, però encara no ha acabat la Lliga, encara això pot anar millor.
El Terrassa, per cert, Laura, el teniu per sota a la classificació. Sí que és cert que amb noms, Bea Ortiz, l'MVP del campionat, l'Olga, també amb qui heu compartit molts anys, l'Olga Domènech, la Pili Penya, la Paula Leiton, per tant un bon equip, no?, per tornar a agafar sensacions.
Sí, evidentment que el Terrassa és un bon equip. El vam agafar el primer partit de Lliga, jo crec que serà molt diferent aquesta vegada, però està clar que nosaltres ens serem a l'aigua a donar la nostra millor versió i a intentar emportar-nos els 3 punts.
I l'esport que és molt capritxós, d'aquí una setmana i 10 dies aproximadament, per ser més concrets, 9 dies concretament, ens deixa ja uns quarts de final d'Eurolliga, així, mira, venim d'un europeu a Eurolliga. Horizonte, què, Maica? El caprici. Me'n recordo de parlar amb tu després de la fase de grups, que em deies: oh, Horizonte no estaria malament. Doncs
pues mira, per tornar-los, mira, des que va acabar la Supercopa, que ens van guanyar aquí, que crec que vam maquillar una miqueta el resultat al final, però crec que nosaltres som capaces de donar molt més. Al final és el que he dit també, el tema de les estrangeres, de no haver pogut vindre abans, les canadenques sobretot, això ens va potser desfavorir una miqueta, saps? I ara que podem vindre amb més temps i podem, ja ens coneixem més, hem jugat més partits i podem jugar més, crec que això ens pot aportar una miqueta més de joc i de cara, bueno, a poder guanyar aquest partit.
Vosaltres, Judit, Laura, compartiu aquest ànim de revenja, de dir, escolta, aquell partit, la primera part va ser catastròfica, la segona part va ser excel·lent, ens vam quedar allò a poquet de la remuntada, hi ha ganes de tornar-los-hi?
Sí, sí. I tant. Jo tinc moltes ganes ja que arribi al partit.
Això és el millor, eh?
Ho està amb la seva amiga Marleta.
Sí o què?
Sí, amb això de la selecció també, amb Itàlia, i a pensar que encara no tenen la classificació, aquí hi ha molt de pique, saps? Llavors, aviam què passa.
Perquè Itàlia és, bona part, és l'horitzonte.
Sí, per això.
Es pot explicar o no, Judit, el que va passar amb la jugadora? Amb Clàudia Marleta, és, no?
Clàudia Marleta és una noia que...
Som molt amigues.
Fot massa sota de l'aigua.
D'aquestes lenyeres, no? Que se sol dir.
D'aquestes lenyeres.
Ja veurem. Mira, estem pendents també del que passa. Dissabte de la setmana que ve, també, aquest partit d'anada a Canllong contra l'Horizonte de Catània, quarts de final d'aquesta Eurolliga, la màxima competició continental. Perquè, clar, Laura, no sé si en algun moment, durant aquella fase de grups, vau arribar a pensar, perdeu el primer partit, contra l'Utrecht, si no recordo sí. malament, allò de dir, compte, que ens podem quedar sense Europa... a la tardor. Ara sí que és cert que sí, mira, si es perd aquesta eliminatòria, abans feien broma, no? No vas a la Final Four de l'Eurolliga, però vas a la Final Four de l'Alent. Va haver-hi algun moment d'allò de dir, compte?
Bé, al final, quan veníem d'una Supercopa, on havíem jugat al nostre millor nivell els dos primers quarts, arribem a la fase de grups, evidentment, amb tota la il·lusió del món, perdem el primer partit, sí que es fa dur, però en ningú moment vam baixar els braços i vam dir, bueno, doncs ja està acabat. Va ser acabar el partit i me'n recordo de, bueno, encara queden dos partits més, ho dèiem aquell mateix dia, ho vam dir també pel grup de WhatsApp que teníem, queden dos partits, són dos finals i hem d'anar mort per poder passar com sigui a quarts de final, i jo crec que va ser així, o sigui, això és lo especial que té aquest equip, que no baixes braços en cap moment i vam anar de menys a més.
Anem a acabar també l'entrevista, a posar el punt final, queden dos minuts per dos quarts de tres, i us vull preguntar per acabar, o ni que sigui la llista de desitjos, no? Perquè tots just estem a meitat de temporada, heu aconseguit un or europeu, normalment estaríem parlant d'un europeu com una competició a l'estiu, però estem en any olímpic i les coses van com van, per tant encara ens queden per endavant Copa de la Reina, a finals de febrer aquí a Sabadell, Eurolliga, Lliga i els Jocs Olímpics. Amb què us conformeu? Que la llista de desitjos, per on van? Va, Judit, començo amb tu. Que m'han demanat que et faci parlar.
Pues res, acabar bé la Lliga, sobretot la Copa de la Reina, i després ja començar amb la selecció, entrenar molt dur i que vagi tot molt bé.
Vosaltres, Laura, Maica?
Jo soc molt ambiciosa, bueno. Jo te digo ganar todo.
Sí?
Jo vaig a per tot.
Jo no demano gaire, jo demano 4 de 4.
Sí, jo també. Ambiciosa.
Mira, la millor garantia és el que heu aconseguit fins ara, sí. I segur que ens donareu moltes alegries en el que queda de temporada i els anys pròxims també, tant amb el club com amb la selecció. Judit Forca, esquerrana de l'Astral Pool, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
També a la Maica García, la boia de l'equip, moltes gràcies.
Gràcies.
I a Laura Ester, que a més és la millor portera i la millor jugadora, anem a dir-ho amb totes les de la llei, i amb aquesta etiqueta de millor jugadora d'Europa per l'Alena el 2019. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Fem una aturada per la publicitat i a la tornada a futbol. Això passava fa poc més d'un any entre Toni Saligrat i Vicente Mir.
I per això em fot encara més la derrota, no? Perquè dius, jo, macho, el toqui-toqui ha vingut aquí a traure-se les de sobre, ha fet un gol, perquè el venedor de mantes ha guanyat fent coses que segons ells són delicte esportiu, i ell no les fa.
Ara torna Mir amb un Hèrcules en descens i el Sabadell d'Antonio Hidalgo és un líder sòlid.
Sabadell en joc.
Arribarà la vuitena victòria consecutiva a la Nova Creu Alta diumenge a partir de 4:45 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Hèrcules Club de Futbol.
Hola, soy Xavi Boniquet, centrocampista del Sabadell, y te recomiendo escuchar esta temporada los partidos en Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió a la quinada.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Saps què passa, Sabadell?
El ple municipal aprova la compra de l'aparcament del passeig de la plaça Major per 4,8 milions d'euros.
El coixí que té el centre d'esports ara per seguir-nos en el play-off és de 5 punts.
L'actualitat de la teva ciutat, de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Per aquells que ens escolteu des del cotxe, ara mateix trobem retencions a la C58 a l'alçada de Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa.
Tot el que passa al teu voltant.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
Societat, cultura, política, esports.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Preparat per connectar? Sant Cugat?
Connectats.
Badalona?
Connectats.
Castellà?
Connectats.
El Prat?
Connectats.
Terrassa?
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts i mig per sobre del punt de dos quarts de tres de la tarda. Seguim en directe a l'Hotel Suís d'avui dijous 30 de gener del 2020, després de tenir aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell la Judit Forca, la Maica García i la Laura Ester, les tres jugadores de l'Astralpool, campiones d'Europa amb la selecció. Ara tenim a l'estudi, aquí, no menys important, el Sergi Parc. Què tal, Sergi? Bona tarda.
Què tal, Pau? Bona tarda.
Per repassar amb aquesta veu que té avui l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell. Actualitat poqueta, perquè no hi ha novetats en el mercat de moment, a l'espera de concretar, com diem ja des del dilluns aquí a l'Hotel Suís, el fitxatge, la incorporació de Xiquer Ozerin Jauregui, que és l'home escollit per reforçar la defensa del Centre d'Esports Sabadell. Després parlarem del mercat. Avui l'equip s'ha entrenat a la nova Creu Alta, porta tancada, per preparar el partit contra l'Hércules d'aquest diumenge, i avui toca analitzar el rival, com fem habitualment, tradicionalment els dijous, un Hércules que arriba. I això no és novetat, perquè cada any passa, quan no és una cosa, quan no és A, és B. Arriba en un ambient molt turbulent a tots els nivells, que jo crec que és el destacable, no, Sergi, aquesta temporada, tant institucional com de cos tècnic com de plantilla.
Comencem, si et sembla, per la directiva, per el nivell institucional. La presidència ho dividirem en tres blocs, si et sembla.
Vinga.
Comencem, vinga. Per això, pel que dic, per la presidència, Enric Ortiz és el màxim accionista de l'Hércules, com és ben conegut. El segon màxim accionista i qui assumia la gestió esportiva fins ara era Juan Carlos Ramírez, i dic fins ara perquè aquest s'ha apartat de tota aquesta gestió després de la nova crisi de resultats de l'equip, i especialment per totes les protestes que es van originar al Rico Pérez en la derrota per 1-3 contra l'Atlético Levante el passat cap de setmana.
I un Juan Carlos Ramírez que venia també de substituir Portillo al capdavant d'aquesta direcció esportiva. Per tant, no era ja el primer relleu que hi havia aquesta temporada, com diem, a la direcció esportiva.
No, correcte. Com dic, Juan Carlos Ramírez portava tota aquesta gestió esportiva, ara passarà en un segon pla, sí que seguirà aportant tota la injecció econòmica com a segon màxim accionista, però del primer pla sí que s'aparta. El president fins ara era Carlos Parodi, i es produeixen els següents canvis. Parodi passa a la direcció general, i qui assumeix la presidència de l'Hércules és un històric en el club, com és Quique Hernández, que és la persona que més partits ha dirigit l'equip com a entrenador. Ara assoleix, però, el rol de president, i és un moviment que s'entén per apagar focs i per aportar una mica de calma entre tanta tempesta. Fixa't que Hernández, Pau, ja va ser president del club també durant el 2018, però per desavinences amb el que ara ha marxat, amb Juan Carlos Ramírez, se'n va anar per la porta del darrere. Ara torna, un cop Ramírez surt del primer pla. Sé que és una mica...
S'entén.
Però la veritat que és...
Quan tu vas, jo vengo d'ahí, no seria això?
Correcte, en tot cas, l'important és que Quique Hernández va ser presentat el dimarts, i el primer que va fer va ser demanar aparcar les crítiques, demanar unitat, i després que ja es faci tot l'anàlisi que calgui, però amb l'equip salvat.
Nadie quiere que el Hércules descienda, ninguno de los que estamos aquí, eso está garantizado. Ninguno de los profesionales, nadie en Alicante. Entonces, yo creo que, y vuelvo a insistir, pedimos humildemente, si es posible, aparcar todo lo que no sea ayudar al equipo para que pueda salir de esta situación, y cuando llegue el momento de analizar las cosas con frialdad, pues yo creo que tenemos que asumir la crítica, tenemos que asumir nuestra responsabilidad todos, pero quiero dejar constancia de verdad que aquí hay mucha gente pasándolo muy mal.
Doncs això, gent passant-ho malament, les paraules en roda de premsa, i jo t'he de dir, Sergi, que m'estic fent un fat de veure aquests dies el típic tuit de l'Hércules de Comunicado Oficial de l'Hércules Club de Futbol. A la banqueta, tres entrenadors ja aquesta temporada, Lluís Planagumà, amb el qual es van quedar, recordem, a només una eliminatòria de pujar a segona divisió la temporada passada, amb Jesús Muñoz, i ara amb l'actual Vicente Mir.
I si m'apures, podríem dir que n'ha tingut 4, si comptem l'interinatge de José Luis Vegar, amb el primer canvi d'entrenador. El balanç de Vicente Mir fins ara és molt pobre, porta 6 jornades i ha tret 5 punts de 18 possibles, i de fet estaven entredit i pocs creien a Alacant que s'asseuria a la banqueta aquest diumenge per la ratxa i per la marxa del seu màxim balador, Juan Carlos Ramírez, que, com dèiem ara, que és el segon, fins ara, segon màxim accionista, i que ha acabat marxant. Però precisament potser per tots aquests moviments que hi ha hagut en la directiva, és probable que el tema de la banqueta hagi quedat més en un segon pla i s'hagi centrat més en com resoldre el tema de la presidència. Preguntat el dimarts al nou president Quique Hernández sobre la situació de Vicente Mir, mira, Pau, la poca seguretat que transmetia el nou president de l'Hércules.
¿Se puede garantizar su presencia en el banquillo de Sabadell?
Sí. Es que, sí. Pero, de verdad, ¿sabéis cómo es el mundo del fútbol? A mí me gusta que me respeten, me ha gustado siempre que me respeten, como yo siempre intento respetar a todo el mundo. Y de verdad que son muy importantes las formas en todo. Y en la medida de lo posible, yo intentaré que eso sea así, respetar a las personas, es lo más importante. Y luego el club toma las decisiones que tenga que tomar, sobre mí el primero, sobre quien sea.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Mira, jo tenia el dubte l'altre dia quan va perdre l'Hércules 1-3 contra l'Atlético Levante. Dic, ai, per què rescarregaran a Vicente Mir i entrenador nou a la nova Creu Alta amb tot el que això implica, que és més difícil per un entrenador poder preparar el partit, però no, Vicente Mir s'asseurà a la banqueta de la nova Creu Alta i compta perquè és un escenari que no se li dona malament. Va empatar amb l'Elche aquí a l'inici de... ara fa dues temporades, i la temporada passada va guanyar l'Alcoyano en una batalla dialèctica que van mantenir Toni Saligrat i Vicente Mir en roda de premsa, que és digna de recordar, com ho estem fent aquesta setmana a través de la promo amb el Roger Benet, la promo del partit. En qualsevol cas, situació similar, paral·lela a la que va viure el Sabadell la temporada passada.
Ara que recordaves la figura de Saligrat, recordem que el Sabadell l'any passat va tenir també tres entrenadors, Toni Saligrat, Quico Ramírez i l'actual entrenador de la plantilla, Antoni Hidalgo. I un jugador lequinat que ja estava amb el Sabadell l'any passat és Josu Ozcoidi, per tant una veu autoritzada per avisar que, per molt malament que estigui el rival, sempre pot ressorgir.
Ahora han perdido 1-3 y estarán muy jodidos, pero bueno, eso también algún día ganarán. Entonces nosotros lo que no podemos hacer ahora es ir de superiores, de crecidos, y porque cuando sacas la cabecita te la bajan echando leches. Entonces bueno, el Hércules tiene una plantilla de las mejores de segunda B, eso no hay que olvidarlo. Y a partir de ahí nosotros, si hacemos nuestro trabajo y ya te digo, corremos y trabajamos, a partir de ahí saldrá el fútbol y intentaremos ganar.
Doncs intentarà guanyar el centre d'esport Sabadell. La gran incògnita a hores d'ara és qui ocuparà l'eix de la defensa, perquè, com diem, el centre d'esport Sabadell encara no ha tancat a hores d'ara la incorporació de Xiquer Ozerinjauregui. La novetat és que no hi ha novetats, és a dir, des del club ens informen que en aquest cas estan pendents que el central, el jove central basc, es desvinculi primer del Real Betis, de la cantera, del filial, en aquest cas del Real Betis, per poder tancar la seva arribada. I el filial verd i blanc, en aquest cas, busca un substitut a Xiquer Ozerinjauregui. Fins que no trobi un substitut, Xiquer no sortirà i, per tant, no podrà aterrar aquí a la nova Creu Alta, amb aquest punt d'urgència que comença a haver-hi, perquè el mercat tanca d'aquí a tot just, res, fem els comptes ràpids, 27 hores i 20 minuts. És el temps que li queda al mercat. Deia Josu, la gran plantilla de l'Hércules. Sergi, toca repassar-la també una mica, perquè l'equip és antepenúltim amb 18 punts, a 3 de la promoció, a 5 de la permanència. S'han fet molts canvis a la plantilla, però segueix sent una molt bona plantilla.
Segueix sent molt bona plantilla, i aquest és el tercer pilar que toquem després de tocar la presidència i la banqueta. La plantilla. S'ha fitxat el central Bruno Perone, procedent del Nàstic, el lateral Raúl Ruiz, Carlos de Lerma, ex de l'Alcoyano, l'atacant grec Nikos Bergos, Miguel Olavide, ex de l'Osasuna, L'últim en arribar ha estat Sergio Jiménez del Recreativo de Huelva i s'està intentant el fitxatge de Raúl González del Lleida. El davanter Alacantí, a més
l'ex de l'Ebro.
Correcte, i perquè torni al club Arculà, però sembla difícil que el Lleida pugui prescindir dels seus serveis. Alhora hi ha hagut també unes quantes baixes. Les més destacades són les de Fran Miranda, Borja Martínez i Carlos Martínez, que eren tres molt habituals en l'11 de l'Hèrcules. De fet, Borja Martínez i Carlos Martínez van jugar la primera volta contra el Sabadell, i per tant també hi ha hagut algunes crítiques per la baixa de molts d'aquests jugadors, com dic, perquè tenien un rol important en l'equip de Vicente. Mira, en tot cas, per molt que el Sabadell sigui líder i l'Hèrcules estigui com està en el vestidor de l'Equinat, no se'n refien ni un pèl. Xavi Boniquet diu que al final l'Hèrcules és un gran club i s'ha d'anar en compte, i per això demana el màxim suport possible aquest diumenge.
Al final, pues no te imaginas cómo va a ir una temporada, pero mira, ahora va súper bien, nos vamos primeros, que bueno, hay que disfrutar del momento, porque bueno, son momentos que bueno, requieren de disfrute, y eso te tiene que ayudar a crecer, no tiene que ayudarte a relajarte. Pero bueno, el hecho de jugar en un campo como el Sabadell con la gente que tenemos detrás, eso es que es impagable, eso es alucinante, tener cada dos semanas el estadio prácticamente lleno es espectacular. Animo a que venga muchísima más gente, contra más seamos va a ser mejor y más disfrutaremos del fútbol.
Doncs fent una crida a Xavi Boniquet, tenim un bon ambient aquest diumenge a la nova Creu Alta. El club, per cert, ha fet una piulada, Sergi, aquest migdia en referència a les entrades. No hi ha promoció com a tal, com la vam viure, per exemple, l'últim partit contra l'Atlético Levante, però sí hi ha una iniciativa, hi ha una promoció pels socis.
Sí, i que s'evitin confusions, evidentment, els socis que poden entrar de forma gratuïta a la nova Creu Alta, però poden retirar també, a més, entrades més barates que la resta del públic. A la general per 10 euros, tribuna 25 euros, pel públic en general són 15 euros la general i 30 euros la tribuna. Per tant, aquests descomptes i aquests avantatges que tenen els socis per retirar més entrades.
Doncs, com diem, no hi ha excuses per venir aquest diumenge a les 5 a la nova Creu Alta a viure i a intentar viure la 8a victòria consecutiva al Temple. Avui, per cert, per rematar-ho, ja, Sergi, hem conegut l'horari del pròxim partit.
L'horari oficial de la jornada 24 contra Nucía, tal i com vam avançar aquí a Ràdio Sabadell, el partit es jugarà, atenció a l'horari, Pau, diumenge 9 de febrer a 6:45 de la tarda a l'estadi Camilo Cano.
Això li has d'explicar a Sergi Garcés i Adrián Arroyo, que seran els que hauran de fer el viatge cap a Terres Alacantines. Sergi Parc, merci.
Fins d'ara, Pau.
Hotel Suís.
Un minut per arribar a 3:45 de la tarda. Hem de parlar de Lliga Nacional Juvenil, perquè el grup 7è, el Centre d'Esports, torna dissabte a la competició després d'una setmana d'inactivitat per l'ajornament del partit contra el Girona, mentre que el Mercantil tractarà d'aconseguir la seva segona victòria consecutiva. El nostre estudiant en pràctiques fins avui, el Kevin López, a qui li enviem una abraçada ben i ben forta, ens amplia aquesta informació.
Aquesta jornada, el juvenil del Centre d'Esports rebrà el Cerdanyola, el tercer millor A de la categoria. Els arlequinats, que recuperen efectius per aquest xoc, tractaran d'aconseguir la victòria per obrir encara més distància amb el seu rival. I és que el juvenil del Sabadell actualment és segon amb 38 punts, mentre que el Cerdanyola ocupa la setena posició amb 10 punts menys que els sabadellencs, que tenen un partit menys. Tot i la diferència classificatòria de punts, l'entrenador arlequinat, Miqui Lladó, considera el Cerdanyola un rival directe per les places d'ascens.
Segueix sent un rival directe, perquè al final és l'equip que està més ben classificat després del Gimnàstic de Manresa. La diferència de punts és bona, però jo crec també que és anecdòtica per les jornades que queden, i nosaltres, seguint molt també la línia del que diem i del que expliquem les últimes setmanes, a l'al·licient ha de ser continuar connectats al Barça, que en aquest cas és l'equip que lidera la taula.
El Mercantil, en canvi, visitarà el camp de l'Espanyol B, un conjunt que ocupa la quarta plaça de la Lliga. Els nois de Carlos López buscaran aconseguir 3 punts que els allunyin de la zona calenta. I és que els blaugranes actualment són descens amb 24 punts, a 5 del descens i a 8 de la segona plaça descens a Divisió d'Honor. Per aquest motiu, Joan Poc, davanter del Mercantil, confia a aconseguir una victòria que els permeti mirar cap a la part alta.
Hem de sortir més concentrats en les segones parts. Els primers minuts hem de sortir molt més atents, perquè és on es decideixen els partits. Nosaltres hem d'estar ficats, i si traiem els 3 punts estarem molt orgullosos de l'equip, i per què no somiar i mirar cap a dalt de la classificació i Veiem què tal.
Els dos equips sabadellencs que competeixen en el grup 7 de la Lliga Nacional de Juvenil compartiran horari aquest cap de setmana. Els partits del Sabadell Olímpia i del Mercantil a la Ciutat Esportiva Dani Jarque arrencaran dissabte a les 5 de la tarda.
Busca'ns a Instagram. Ens podràs trobar a @radiosabadell.
I a la segona ve de futbol sala, el Club Natació Sabadell es pot ficar en seriosos problemes aquest cap de setmana si no talla d'arrel la ratxa de 7 jornades consecutives sense guanyar. Els de Borja Burgos han passat a ser equip de play-off durant bona part de la primera volta. A tot i ser novens, tenia ara el descens a només 2 punts. La visita de diumenge a la pista del Manresa, però, no sembla el millor escenari per reaccionar. Els manresans quarts són un dels equips més en forma de la Lliga. Només han perdut 2 partits des de l'octubre i tots dos fora de casa. A més, ahir van celebrar un amistós a casa, el Pujolet, contra l'Indústria de primera per celebrar el 40è aniversari del club i el resultat va ser d'empat a 4. Un factor més, per cert, també el Manresa ha recuperat aquesta setmana qui per molts és un dels millors jugadors de la categoria, Carlos Corbo, després de 5 mesos de baixa. Tornant al club, un dels pesos pesants de l'equip, Ferran Ruiz, segueix més pendent de la zona alta que no pas de la zona baixa de la classificació.
Hi havia una molt bona oportunitat per anar retallant puntets els que tenim per dalt i poder treure una mica el cap i respirar una mica més i si pot ser, doncs ja entrar a la zona de play-offs o intentar-nos ficar per allà.
Un triomf de Natació Sabadell ajudaria de retruc l'Escola Pia. Tot i perdre contra la Unió, els de Pedro Donoso segueixen setens a 3 punts de la quarta plaça, que actualment és del Manresa. Recordem, dissabte reben al carrer Garcilaso el Pallejà, penúltim classificat, i equip al qual van eliminar a l'octubre a la Copa del Rei. Pol Viada, jugador escolapí, no creu que els homes de l'exnedador Diego Blanco vinguin amb ànim de revenja.
Aquestes coses tan recordes i els dos partits van ser molt seguits i al final va ser gol final, quedes fora de la Copa i crec que sí, crec que aquí sí que poden tenir un punt de revenja. Però bueno, crec que ells també han d'estar més preocupats per intentar guanyar qualsevol partit i no tan preocupats per la revenja contra nosaltres. Necessiten els punts, o sigui, és un partit complicat o qualsevol de manera.
Un Viada que també ha avisat que aquests partits contra rivals de la zona baixa són trampa. Recordem el 5-4 contra el Mar Dènia d'ara fa 15 dies, sense anar més lluny, i també que el fet d'aturar-se les competicions de categories inferiors pot restar públic al carrer Garcilaso. En qualsevol cas, horari habitual, dissabte a les 6, començarà aquest futsal Pia Pallejà, mentre que el Manresa Club Natació Sabadell arrencarà a la mateixa hora però un dia més tard. I encara un apunt més de futbol sala, perquè Dani Salgado rep aquest vespre a 2:15, 7:15, volíem dir, del vespre, el 14è Premi a l'Esportivitat que entrega el penal d'un Club Sabadell conjuntament amb l'Ajuntament de Sabadell per ressaltar els valors positius de l'esport. El veterà exjugador del club, recordem, va protagonitzar un gest esportiu en el primer derbi de la temporada passada a la pista de l'Escola Pia. A menys d'un minut pel final i amb 4-3 desfavorable en el marcador, Salgado va aturar un contracop del seu equip perquè s'atengués un jugador escolapí que havia caigut a terra. El pavelló del carrer Garcilaso va agrair amb aplaudiments el seu gest i la victòria es va acabar quedant a casa per 5-3. L'acte tindrà lloc, com diem, a 8:15 al casal Pere IV. Publicitat.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Molta teca avui a l'Hotel Suís en directe. Hem de parlar de tenis taula perquè déu-n'hi-do com ha canviat el panorama a la secció, com diem, d'aquest esport del Club Natació Sabadell en qüestió de pocs dies. El primer equip va trencar la mala ratxa guanyant a la pista del Termotur Calella per 2-4, enduent-se, a més, l'avaraix particular el dia que debutava l'indonesi David Jacobs a Divisió d'Honor. El club no ha sortit del descens encara, però es troba només un partit de la salvació. Jacobs, per cert, va guanyar els seus dos individuals, però també ho va fer el nostre pròxim protagonista, el Ferran Brugada. Ferran, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé si estàs d'acord, tu que ho vius des de dins. Han canviat una mica les sensacions o no?
Bueno, jo l'únic que diria és que hem guanyat l'últim partit que hem jugat. És la nostra quarta victòria i hem d'intentar seguir sumant les màximes possibles per deixar per almenys tres adversaris per sota nostra, que són la quantitat d'equips que descendeixen. I ara mateix, si en calistes, l'objectiu no pot ser altre que la salvació.
Com han estat els primers dies? Com ha estat aquesta rebuda del David Jacobs?
Bé, molt bé. És un jugador experimentat, com a persona també el poc que pugui parlar amb ell, que bueno, que parla bé l'anglès i que pots comunicar, doncs també sembla una persona molt assenyada. Bueno, vaja, jo diria un professional, és un jugador que ha competit en olimpiades de la seva categoria i això reflexa doncs en la seva forma de jugar i la impressió que dona de que és una persona seriosa i professional.
I és important perquè, com diem, et pot garantir dos punts en individuals, però també entra després la teva feina i la de l'Ivan, no? Com es va veure aquest cap de setmana?
Bueno, jo diria que en aquesta categoria per garantir dos punts per partit és bastant complicat. Hem de tenir en compte també que el Calella és un rival que estarà lluitant amb nosaltres pel descens, que era un rival relativament assequible, malgrat que l'anada es va perdre amb ells, i jo tampoc seria tan eufòric a l'hora de treure conclusions precipitades. Trobo que s'ha de jugar cada partit i això de garantir dos punts per partit és molt complicat. Crec que cap jugador a la Lliga està a l'alçada de poder-ho fer.
9 partits per acabar aquesta divisió d'honor. Calendari, si més no, també capritxós, no, Ferran? Perquè ara fins al 15 no jugueu a Olot, el 15 de febrer. Després, sí, triple desplaçament, però és que després 4 dels últims 5 partits el jugueu a Can Llong. Com ho veus?
Bueno, el fet de poder jugar 4 partits a casa sempre dona un cert avantatge. Jugar a casa és còmode per tu i pot ser incòmode pels contrincants. Llavors, sempre tens aquest plus, aquest mínim avantatge que et dona jugar a casa amb la teva gent animant-te i amb les teves condicions. I el fet de que els partits s'hagin ajuntat també facilita que els jugadors que hem fitxat doncs puguin jugar la màxima quantitat de partits, donat que es donen un període de temps bastant concentrat, i això fa que no hagin d'estar tant de temps aquí i que des del punt de vista econòmic doncs sigui més rentable i més compatible.
Doncs Ferran Brugada, palista del club, que t'hem també enganxat a allò treballant, gràcies per atendre's uns minuts, felicitats per aquesta victòria contra el Calella i sort en el que queda de temporada.
Moltes gràcies, bona tarda.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I encara un apunt més de tenis taula, perquè la primera nacional, el segon equip del club i de l'equip, el primer equip de Falcons, acaronen ja la permanència virtual. Els nedadors, amb l'altre indonesi, Fernando Melquianus, es van imposar per 4-2 a l'Esparreguera. Mateix resultat que el dels falconistes contra el Sallent. A la femenina, per cert, a la primera nacional també va tenir lloc una nova concentració aquest cap de setmana passat a Reus, amb dues victòries i una derrota del club. Tots els partits decidits al punt de dobles. Per cert, les nedadores són segones amb 9 triomfs i 3 desfetes. I parlem ara de rugbi, perquè els dos sèniors del Sabadell Rugby Club tornen a l'acció després del cap de setmana de descans. A més, ho fan invictes en les seves respectives categories. El masculí encapçala la primera catalana amb mà de ferro i només el Mataró ha estat capaç de seguir-li el ritme fins al moment. Els de Fran González buscaran la cinquena victòria consecutiva contra el Manresa, en tapenúltim, amb un balanç de 2 victòries i 2 derrotes. Javi de la Torre, jugador laquinat.
Serà un partit dur. Manresa sempre ha estat un equip que ha jugat a la divisió d'honor catalana i bé, es preveu que també serà un partit dur i que haurem d'intentar polir alguns aspectes tant de caràcter ofensiu com defensiu i veurem aviam en quina estratègia es presenten ells i aviam com ho podem afrontar. Però vaja, si seguim jugant així, jo crec que els resultats seran positius i sobretot si no perdem la nostra forma de joc.
Per la seva part, el femení va guanyar les dues primeres jornades, però no encapçala la taula, perquè el Fem Rugby, tot i tenir una derrota en el Caseller, ha jugat un partit més. Amb tot, les de Rubén Montes reben el Catalunya Central, que fa 15 dies es van dur un contundent 102-0 en la seva visita precisament al líder, i el cap de setmana passat va perdre per 15-41 contra Carboneres. Montse Martín, capitana de l'equip, no s'explica el primer dels dos marcadors.
Ens va sorprendre bastant a totes, ja que bueno, Catalunya Central l'any passat va ser la primera vegada que estaven fusionades i bueno, van mostrar un equip molt, molt fort, perquè se'ls van ajuntar la línia de les noies d'Osona, que és una línia molt ràpida, amb les davanteres de Manresa, que també són molt fortes, i aquest any estan amb Garrotxa. Però bueno, mirant les actes del partit i tot això, vam veure que en aquest partit passat van anar 11 noies només al Catalunya Central.
Tarda tapaïda de rugbi a la Roureda. Dissabte a les 5 juga el masculí Sabadell Rugby Club Manresa i a les 16 el torn del Fem Vallès contra el Catalunya Central.
I als últims minuts del programa els volem dedicar a parlar de motor, perquè demà a les 7 des de l'hotel Hilton Diagonal Mar de Barcelona arrenca oficialment des de Barcelona i des de 5 punts més d'Europa la 23a edició del Rally Monte Carlo històric, la prova de regularitat per vehicles clàssics més importants d'Europa. Amb una particularitat, els cotxes han de tenir com a mínim 40 anys d'antiguitat i haver participat en el seu dia en el famós Rally de Monte Carlo. Els primers a prendre la sortida des de Barcelona amb el seu Porsche 911S seran el David Nogareda i el sabadellenc Sergi Giral. Sergi, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Fa un mes aproximadament et teníem aquí a l'estudi, parlàvem d'aquesta cita, nervis o què?
Sí, home, quan ja ha estat un dia de començar, tens aquest poquet a dins del cos que ja es va notant, no? Però bueno, ho tenim tot molt ben organitzat i esperem que ens vagi bé, la veritat.
Aquestes setmanes suposo que han estat d'intens estudi del roadbook, no?
Sí, ja el tenia tot apamat de fa dies, hem intentat relaxar-me una miqueta més aquesta setmana, perquè ens venen uns dies que seran d'usos i volia desconnectar una miqueta, no? Però bueno, jo estic ja a punt. Esperareu un Monte Carlo molt igualat i molt intens, perquè no hi haurà molta neu, degut a les temperatures que seran altes. I, bueno, també tindrem més possibilitats d'aquesta manera, no? Vull dir que estem a punt, tot l'equip.
Deies ara, no hi ha previsió de neu. Amb quina predicció treballeu, a hores d'ara? És aquesta, d'altes temperatures, d'unes condicions més properes a la primavera?
Sí, no és normal aquestes temperatures. Setmana que ve hi ha un canvi, però ara, a dia d'avui, les carreteres estan bastant netes, no? Sí que fa una miqueta de por perquè són carreteres netes, però sempre pots trobar moltes clapes de gel que et poden fer pues, tenir un accident o bueno, ens obligarà a estar més al tanto, no? Jo hauria preferit un Monte Carlo més nevat, totalment nevat com l'any passat, però bueno, serà com serà i li posem moltes ganes i a veure com ens va.
Tercer Monte Carlo per tu, amb això ho remato. Sergi, amb quin resultat ens donem i et dones, evidentment, per satisfet?
Home, a mi sabeu que sóc molt competitiu i sempre he somiat que algun dia el top podem guanyar, no? Al no haver-hi neu, aviam, tenim més possibilitats, no? Si fem una bona regularitat, el cronometratge és el guiem nosaltres i anem bé, el cotxe no falla, podem estar dalt, no? S'ha de veure, el primer dia serà important, els dos primers tornem el dissabte, i després, bueno, depèn d'allò que estiguem, anirem fent, no? Però esperem un Monte Carlo dur, i són tota la gent bona del món, i, però bueno, és el que ens agrada, no? Competim tots aquests monstros i intentarem fer-ho bé, per suposat.
Doncs Sergi Giral, copilot de Sabadellenc, ens emplacem, si et sembla, dijous de la setmana que ve i ens expliques com ha anat la cosa al Rally Monte Carlo històric. Una abraçada i molta sort.
Gràcies per ser-hi.
Doncs el Sergi Giral, amb ell posem el punt final a l'Hotel Suís d'avui, com diem, dijous 30 de gener del 2020. Demà, aquí a l'Hotel Suís, tindrem Antonio Hidalgo a la roda de premsa prèvia al Sabadell Hèrcules i veurem també si podem escoltar què ha dit Vicente Mira en roda de premsa. Res més, una salutació del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, al Sergi Parc a la redacció i servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. El programa en uns minuts el podreu trobar a les xarxes socials, ja sabeu, ens heu de seguir a Twitter, a Facebook i també a Instagram. Que vagi molt bé, una abraçada!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.